Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Inversió de prop de 250.000 euros en millores a la via pública de Lloret. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. S'han estat fent aquests últims mesos. El projecte més quantiós ha estat la remodelació del carrer Senyora del Rossell. Ja s'ha reobert el trànsit després dels treballs que s'hi han fet. L'han convertit en una via de dos carrils. Abans n'eren tres. N'han eixamplat les voreres i s'han eliminat les barreres arquitectòniques. Es tracta d'una via molt transitada en què les obres han costat 177.000 euros. Les altres millores han consistit en renovar la canonada de la xarxa residual d'un tram de l'avinguda Pau Casals i en crear les places d'aparcament per motos en pàrquing a Sa Caleta. Valorarem les obres fetes amb el regidor d'Urbanisme, Joan Bernat, cap a un quart de nou del matí. És el tema de portada d'avui, dijous, últim dia del mes de juny. Un dia en què també ens despertem amb les notícies que ens presenta ara mateix l'Eduard. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria. Doncs amb la regidora Lluïsa Beltrons explicarem que s'està a punt de crear un departament intern a l'Ajuntament dedicat únicament a gestionar subvencions amb l'objectiu d'incrementar les ajudes provenents d'Europa. A la segona part sabrem xifres i detalls de l'exposició col·lectiva de pintors que demà obre portes a la Casa de la Cultura. Enguany es dedica al desaparegut Joan Sala i Gascons. En pararem amb Estela González, del col·lectiu de pintors, i amb la seva vídua, o la vídua d'en Joan, Rosa Maria Santa Maria. I recordarem que avui comença el cicle de música a la fresca amb el concert del quartet de jazz Too Wit i que demà és el torn de la formació que encapçala el clarinetista holandès resident en Lloret, Harry Sparney, amb qui parlarem al final del programa.
Doncs de tot això i també del temps, dels titulars i dels diaris, n'anirem parlant des d'ara fins les 9 del matí, en un bon dia, bona hora, en què ha estat produït per Rosa Giral i Marc Cugota, i també aquí en directe, només posant-hi veu, Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 2 minuts, en Miquel Bernis ens fa arribar tots els detalls del temps en un dia en què ha començat una mica ennuvolat. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Nit altre cop de força mal dormir, la mínima s'ha tornat a quedar al voltant dels 22 graus aquesta nit a Lloret de Mar, entre 22 i 23 graus amb una humitat al voltant del 80% és el que hi ha hagut durant bona part de la nit a causa dels núvols que no acaben de marxar. Aquestes primeres hores del matí continuen sent presents en força comarques de l'est, tot i que tendeixen a anar-se allunyant. Avui esperem un dia amb força predomini del sol. No hi haurà gaires núvols a mesura que avanci la jornada. Esperem que el cel serà predomini, sobretot al migdia i primeres hores de la tarda, i en tot cas de cara al vespre podrien arribar també algunes bandes de núvols prims. Les tempestes un dia més s'han de concentrar bàsicament en sectors del Pirineu o en àmbits que siguin ben pròxims a la serralada, però quedaran lluny de la selva marítima. També hi quedaran lluny durant els dies vinents. Demà repetiran aquests xàfecs de tarda en sectors de muntanya, però si al cap de setmana us desplaceu cap a algun d'aquests àmbits, fins i tot aquí hi haurà menys ruixats dissabte i especialment diumenge. Per tant, temps també més estable al Pirineu durant el cap de setmana. En general, els pròxims 7-8 dies hi ha ben poques opcions que ens arribin pluges al voltant de Lloret, a la selva marítima. Seguirem parlant de temperatures clarament d'estiu, amb poques alteracions en els termòmetres al llarg de les pròximes 7-8 jornades. Una mica més de calor, segurament, al cap de setmana al centre del dia. Nits, en canvi, una mica més suportables al llarg de també al cap de setmana i, per tant, ben poques novetats en el temps de cara als dies vinents.
Vuit i quatre minuts després de conèixer tots els detalls de la informació meteorològica, el que fem és repassar els titulars més destacats de la jornada i comencem amb Plana Política, on el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió de les funcions d'exteriors, però que podrà continuar amb normalitat.
L'alt tribunal només manté la suspensió de la denominació Afers Exteriors amb caràcter nominal i només per al departament. Per tant, l'organisme considera que les funcions i l'estructura de la conselleria encaixen amb les competències pròpies de la Generalitat sempre que es limitin a la projecció exterior.
El Parlament destitueix el director de l'Oficina Antifrau només amb l'oposició del Partit Popular.
La Cambra Catalana vota a favor del cessament de Daniel de Alfonso per negligència i incompliment de les seves obligacions arran de les converses fetes públiques entre ell i el ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz.
Íñigo Errejón creu que l'aliança amb Izquierda Unida no ha funcionat i que caldrà avaluar-la.
Aquesta opinió del número 2 de Podem contrasta amb la de Pablo Iglesias, que considera que la confluència amb Esquerra Unida va ser un encert i que els resultats haurien estat pitjors sense l'acord.
Per la seva banda, Mariano Rajoy s'oposa a la negociació d'Escòcia amb la Unió Europea.
El president del govern espanyol ha dit que si el Regne Unit se'n va de la Unió Europea, Escòcia també se'n va. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha afirmat que estan decidits a quedar-se a la Unió Europea i s'ha reunit amb el president del Parlament Europeu.
Madrid retira les distincions honorífiques a entitats del franquisme amb el vot en contra també del Partit Popular.
Així doncs, Ahora Podemos, el PSOE i Ciutadans han donat suport a la proposta de l'alcaldessa Manuela Carmena per retirar els títols de fill predilecte de Madrid i les medalles d'or de la ciutat a entitats proposades pel Comissionat de Memòria Històrica de la Ciutat.
En plana econòmica, remarcar que avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda.
L'Agència Tributària preveu que en aquesta campanya retornaran gairebé 11 milions d'euros a 14 milions i mig de contribuents. Per contra, Hisenda ingressarà 8 milions.
També és notícia en economia que el Santander i el Deutsche Bank suspenen les proves qualitatives de la Fed.
La Reserva Federal Nord-Americana rebutja els plans de dividends i recompra d'accions. La Fed afirma haver trobat àmplies i substancials debilitats en els seus processos de planificació de capital i progressos insuficients a l'hora de corregir aquestes debilitats i complir amb les expectatives dels supervisors.
En societat, dos ingressats a l'UCI a Girona per possible botulisme.
Els afectats són dos bombers del parc de Palafrugell que tindrien aquesta intoxicació alimentària poc freqüent però greu, que pot comportar fins i tot la mort. El botulisme pot tenir l'origen en el consum de conserves, carns curades o fermentades, el peix fumat o envasat al buit o els olis aromatitzants.
Ha enllestit el nou projecte de BCN World amb menys edificis i menys casinos.
Avui es reuneix de forma extraordinària la Comissió d'Urbanisme de Tarragona i se sabrà com serà el projecte que tira endavant amb menys superfície dedicada al joc, menys impacte urbanístic i un altre nom.
També és notícia que IKEA no retirarà les calaixeres Malm aquí a Espanya, però recorda que s'han de fixar a la paret.
La multinacional sueca les ha tret del mercat dels Estats Units i Canadà després de la mort de diversos nens. Segons informa la companyia, a Espanya no hi ha hagut cap cas d'accident amb aquests mobles i ha passat tots els controls de qualitat.
El govern espanyol recorre l'aplicació dels currículums de secundària a Catalunya.
El Ministeri considera que la Generalitat esquiva fer escollir els alumnes entre preparar-se per al batxillerat o l'FP als 14 anys, però el govern considera que és contraproduent.
El fiscal del cas Nóos, Pedro Urrach, deixarà la fiscalia a l'agost per fer d'advocat.
Des del començament de la instrucció, Urrach no ha acusat la infanta Cristina, una posició que ha provocat l'enfrontament amb el jutge que porta la causa, José Castro.
Facua denuncia comptes de Twitter que estan oferint feines. Són Ayuda Experta, Alertas Empleo i Alertas Trabajo.
Facua ja els va denunciar fa 2 anys perquè es dedicaven a estafar els interessats fent-los trucar un número 806 de tarificació especial amb trucades que podien acabar costant gairebé 50 euros. Ara l'entitat ha denunciat que els mateixos comptes segueixen existint i, a més, han multiplicat els seguidors a Twitter.
I en esports, Sarunas Jasikevičius no podrà entrenar al Barça perquè no compleix els requisits.
El lituà ha d'entrenar com a mínim durant 2 anys en un equip sènior, requisit que demana l'ACB als entrenadors estrangers. Jasikevičius, tot i que té el carnet d'entrenador, només fa 4 mesos que és el primer entrenador del Žalgiris Kaunas.
I també sobre el Barça, però en futbol, el club ha arribat a un acord amb el Lió per fitxar el central francès Samuel Umtiti.
Segons el diari L'Equip, l'acord entre tots dos clubs és total i el jugador fitxarà pel Barça per 30 milions d'euros. Ara el Barça s'ha de posar d'acord amb el jugador per oficialitzar-ne el fitxatge.
Fem una breu pausa quan falten 6 minuts per 8:45.
Genial. Vine aquest estiu als parcs aquàtics Waterworld Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro.
Les millors atraccions t'estan esperant. Amb piscina d'onades, àrees infantils, muntanyes russes d'aigua i tobogans kamikaze.
Diversió assegurada.
I recorda-ho, amb l'entrada a un parc te'n regalem una per a l'altra.
Aquadiver Platja d'Aro, Waterworld Lloret de Mar i un gelat Frigo, el millor de l'estiu.
Consulta condicions als webs dels parcs.
Els amics de la música de Lloret et conviden al cicle Música a la Fresca, al pati de la rectoria.
Aquest dijous, 30 de juny, a les 10 del vespre, al pati de la rectoria, jazz amb Sandra Fer Quartin. El divendres 1 de juliol, a les 10 del vespre, Why Not? Jazz Quartet Standards. El dissabte 2 de juliol, a les 10 del vespre, l'acordió electrònic amb imatges, amb Jean-François Brusco. I diumenge 3 de juliol, a les 10 del vespre, tindrem el duet de guitarres i veu de Ferran Savall.
Al final de cada actuació, compartireu una copa de cava amb els artistes. Concerts a benefici de la restauració de l'orgue. Pots fer-te soci o apadrinar un dels 1.400 tubs a partir de 30 euros i en una sola aportació. Informa't al despatx de la parròquia. Cicle de concerts a la parròquia. Els amics de la música de Lloret us hi esperem.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
L'Ajuntament de Lloret de Mar necessita crear una borsa de treball d'educador social per a possibles substitucions que es puguin produir. Per prendre part en la convocatòria cal estar en possessió del títol d'educador social o equivalent homologat pel Col·legi Oficial d'Educadors Socials de Catalunya. Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada fins al 30 de juny, juntament amb la documentació requerida que s'especifica al lloc web de l'Ajuntament de Lloret, lloret.cat, a l'apartat d'oferta pública Procediments de Selecció d'Urgència.
¿Quieres parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido es aplicable tanto a mujeres como en hombres y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals, 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila de Blanes 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
Qualsevol fita demana un esforç. Tot esforç necessita una motivació. La motivació requereix veure un èxit final. El Centre d'Estudis de Llengües t'ofereix per aquest estiu cursos intensius de llengües i matemàtiques, amb la possibilitat de realitzar exàmens oficials al mes de setembre. També cursos de millora, consolidació o aprenentatge de català, castellà, anglès, francès, alemany i tècniques d'estudi. Consulteu els horaris del Centre d'Estudis de Llengües trucant al 972-36-05-38. Ens trobaràs al passatge Felip i Gibert, número 8, al costat de la plaça París. Centre d'Estudis de Llengües, una metodologia innovadora, anys d'experiència i uns resultats inqüestionables són la nostra garantia.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
¿Crees que lo has probado todo en Lloret? Ven al Pizzaiolo a disfrutar de la pasta, las pizzas al horno de leña y de lo mejor de la cocina francesa a base de productos frescos, carne y pescado. Restaurante Pizzería Pizzaiolo. Estamos en Recto Felipe Gibert, número 13 de Lloret. Teléfono 972-370794.
Abrimos todos los días de 7:30 de la tarde a 12 de la noche.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bon dia, bona hora.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Un quart de nou del matí, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. És moment ara de començar a desenvolupar temes i el primer que us expliquem és que l'Ajuntament vol crear un departament propi intern dedicat únicament a gestionar peticions per obtenir subvencions especialment europees. L'any passat, Lloret va rebre 1.400.000 euros en concepte d'ajudes que van servir per finançar un seguit de projectes.
La majoria de fons provenen de l'àmbit autonòmic i estatal. Des de Lloret es volen obtenir més subvencions de la Unió Europea i per això es treballa per potenciar aquests canals a través del que serà un futur departament intern del consistori.
Doncs per ampliar la informació donem pas a la Rosa.
Al capdavant d'aquesta iniciativa i a la regidora de serveis centrals encarregada de gestionar ajuts i subvencions és Lluïsa Valtrons, la tenim als estudis. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què es volen obtenir fons europeus, a més de catalans i nacionals?
Bé, a l'Ajuntament de Lloret estem apostant per participar en les convocatòries d'ajuts i subvencions nacionals i autonòmiques, però darrerament creiem que també ens hem d'obrir Europa i ens hem de presentar, hem de perdre les oportunitats que ens dona Europa, les institucions europees.
L'any passat es van rebre aquí a Lloret 1,4 milions d'euros en subvencions que van ser demanades, no?, per l'Ajuntament.
Sí, bé, com a dada l'Ajuntament de Lloret, l'any passat va obtenir més de, com bé dius, més de 1.400.000 euros en subvencions provenients de la Generalitat, de la Diputació de Girona i de l'Estat. Vale, algunes d'elles sí que eren europees, però en petita mesura, la gran majoria eren nacionals. I al llarg de tot l'any es van concedir a prop d'unes 50 ajudes destinades a programes socials i a arranjar la via pública. Com per exemple, els parcs urbans de salut, l'enllumenat públic o projectes ambientals.
Tot això, de cara a aquest any, es vol potenciar, es vol anar més, i la via és crear un departament propi intern de l'Ajuntament, no?, que gestioni tot això.
Sí, bé, el nostre objectiu des del principi de... Bueno, nosaltres ja ho dèiem, això, prèvia a la nostra campanya, i bueno, em sembla que estem posant fil a l'agulla i ho tirarem endavant. El nostre objectiu és crear un nou departament que probablement, encara estem buscant el nom, segurament es dirà de finançament extern nacional i europeu, on hi treballaran dues persones. A dia d'avui, qualsevol ajut, independentment si prové d'una institució, d'una administració catalana, espanyola o europea, ho gestiona una única persona, però hem decidit apostar per aquest departament i creiem que cal ampliar aquest departament amb una altra persona per poder donar resposta a les noves necessitats que es crearan amb l'increment de participació en convocatòries europees. Per tant, aquest departament estarà format per dues persones i jo, que els ajudaré tot el que pugui, perquè jo provinc precisament del món de les subvencions europees i intentaré aportar tot el meu coneixement.
Qui es podrà adreçar en aquest departament un cop estigui creat?
Perdona?
Qui s'hi podrà adreçar en aquest departament?
Bé, aquest departament és un departament intern, d'acord? És un departament intern de l'Ajuntament. No és, jo voldria explicar-ho bé, que la gent no entengués que són subvencions que dona l'Ajuntament als ciutadans. És al revés. O sigui, sí, però a través d'una altra via. És l'Ajuntament de Lloret que demana subvencions a les entitats, a les administracions públiques supramunicipals, autonòmiques, estatals i europees, per finançar projectes que s'executaran en el nostre municipi. D'acord? O sigui, el destinatari és Ajuntament, però evidentment de rebot afecta directament a la ciutadania i els pressupostos de l'Ajuntament.
Per tant, el que es farà aquest departament serà gestionar-ho, no? Tot això.
Gestionar-ho.
Dedicar-se en aquests canals concrets per poder arribar a obtenir diferents subvencions.
Sí, són subvencions que en aquest cas seran els diferents departaments de l'Ajuntament, patrimoni cultural, el teatre, urbanisme, no sé, no se m'acut, l'arxiu, tots els departaments de l'Ajuntament podran participar en aquestes convocatòries.
I ara que estem a mitjans del 2016, Lloret s'ha presentat ja en alguna convocatòria per obtenir subvencions? S'estan gestionant ja aquest tipus d'ajudes? S'han demanat?
Sí, moltes. De fet, jo voldria també aclarir una cosa, que sovint no s'explica massa als ciutadans sobre la gestió interna que es fa a l'Ajuntament, i voldria dir que es dedica un gran esforç per part dels tècnics de la casa per, a més de les tasques que ja els hi correspon de dia a dia, de destinar un temps important de la seva feina a preparar aquests projectes per arribar a presentar-se a les convocatòries d'ajuts i subvencions a benefici de tots els ciutadans. En aquests moments, l'Ajuntament Bé, ens presentem a moltes convocatòries. Com he dit abans, l'any passat van ser 50 les que ens van donar, però evidentment ens van presentar moltes altres. Nosaltres sabem, comptabilitzem el resultat, però no tot l'esforç que s'hi dedica. Això com a tot arreu, eh? Jo treballava a la Universitat de Barcelona i es comptabilitzaven les dues coses, perquè no és només el resultat, sinó també l'esforç que s'hi fa. En aquests moments ens hem presentat unes convocatòries molt grans. Recentment s'ha publicat el FEDER, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que és un instrument financer de la Comissió Europea gestionada directament per les administracions públiques, centrals, autonòmiques i locals. I en aquesta línia ens hem presentat, crec que són tres, ens hem presentat a tres convocatòries del FEDER, d'aquest instrument. Ens hem presentat a aquesta primera, per exemple, és la DUSI, que està gestionada per el Ministeri d'Hacienda i Administracions Públiques de l'Estat, en el qual hem demanat diferents actuacions relacionades amb medi ambient. I es tractaria d'accions destinades a platges, camins de ronda, arranjament de via pública, i bueno, aquest import crida una mica l'atenció, l'import és el cost d'aquest projecte és de 9 milions d'euros.
Déu-n'hi-do, eh? Estem parlant d'una xifra molt important.
Sí, molt important, perquè ens presentem com a únic soci. Solen ser aquest projecte, aquestes convocatòries, et pots presentar com a únic destinatari o amb diferents municipis, partners. En aquest cas ens presentem sols i ens pagarien un 50% d'aquesta quantitat.
Per tant, meitat.
La meitat. Encara està pendent de resoldre.
Però s'ha demanat, no?
S'ha demanat i, bueno, ens donarien la meitat d'aquest import.
Quan se sabrà alguna cosa?
En breu, en breu. De fet, ja hauria d'haver sortit. Ja hauria d'haver sortit. Suposo que al llarg d'aquesta setmana, la setmana que ve. Aquesta és la gran convocatòria, eh?
Home, el volum d'ajuda és molt important.
És molt important.
Aquí,
no totes són així, eh?
Ja.
De fet, hi ha una segona que també ens hem presentat, que és el FEDER de Camins de Ronda, que aquesta està gestionada, així com l'anterior era directament de l'Estat, aquesta és de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Governació, amb un cost el cost del projecte és d'1.600.000 euros, del qual ens pagarien un 50%. Executable en 4 anys, eh? També s'ha de dir, perquè clar, això podria trastocar d'una manera important els pressupostos. Clar, això tenim en compte. Esperem que això es resolgui abans de final d'any per poder fer els nostres càlculs. Podria afegir també un altre important, que el Consell Comarcal ens ha convidat a participar juntament, aquest és el cas on participem com a socis, a participar conjuntament amb altres municipis de la comarca de la Selva, que aquest és amb el projecte es diu Vescomtat de Cabrera, en el qual nosaltres participem, evidentment, com un soci molt petit, perquè Lloret no... I formem part d'una manera, però d'una manera molt petita i durant un període molt petit de temps. I en aquest cas, doncs, és més que res per començar a establir vincles amb els municipis veïns i començar a treballar en aquesta línia. I el cost del projecte ascendeix a 30.000 euros per 4 anys. Per tant, ens pagarien un 50%, són 15.000 euros.
Comparat amb l'altre,
comparat amb res,
sembla poca cosa,
sí,
però també són diners, no?
Sí, sí, molts altres. És de patrimoni cultural, també. Ens hem presentat a un quart FEDER, sota el paraigua de la Diputació de Girona. És la Diputació de Girona qui es presenta, que presentarà diferents propostes a molts municipis, entre els quals probablement hi participem. Estem pendents de la resolució, però probablement també hi entrarem. I aquí ens paguen un 75%. El cost és de 233.000 euros i rebríem 175.000.
I són diferents temes, en aquest cas, a través de la Diputació.
Sí, aquest és sobre jardins. Des de patrimoni, cultural, s'ha treballat sempre molt activament i, bueno, i es tractaria, doncs, d'aquesta xarxa que s'ha constituït ara fa poc, la xarxa d'itineraris
de jardins històrics
uh-huh. on Lloret és el líder,
és el coordinador amb Aranjuez i la Universitat de Barcelona.
Exacte, uh-huh. Exacte. Doncs nosaltres simultàniament estem demanant subvencions per gestionar la nostra part dels jardins.
Sí.
També dir, bueno, doncs estem movent molt, el proper 8 de juliol es tanca una convocatòria molt important a la Generalitat, que aquest és de turisme, aquest ja no és un FEDER, que és el Pla de Foment del Turisme, amb el qual ja vam sortir beneficiats fa un parell d'anys, que va ser per aquesta actuació que es va fer en el passeig de dins, el passeig interior, el Jacint Verdaguer.
La calçada interior, tota aquesta part que es van, que les voreres s'han anivellat, que sí, es va fer tota aquesta remodelació integral.
Que ha quedat tan bé i que estem totes, tan tots bé, tan contents.
I que, si no recordo, va costar una mica més d'un milió d'euros.
Sí.
La meitat van ser subvencions.
La Generalitat, uh-huh, el Departament de Turisme, ens va financiar crec, un 50%. Bueno, crec que el màxim són 500.000 euros. Ara ens volem tornar acollint aquesta convocatòria, que es tanca la propera setmana, i el que volem fer és aconseguir una subvenció per aplicar una part, perquè és molt més car, del Pla d'Accessibilitat. Pla d'Accessibilitat de Lloret, que ja el tenim pràcticament redactat, amb l'afegit de noves tecnologies, sempre mai sense perdre de vista el punt de vista de turisme.
D'acord.
Perquè no deixa de ser una subvenció del Departament de Turisme.
Per tant, Lloret s'ha presentat a totes aquestes...
Sí,
aquestes,
i moltes més, eh?
Aquestes subvencions, però sí, que déu-n'hi-do, perquè a més són temes diferents i a més hi ha quantitats molt diverses, i s'entén que al llarg de les properes setmanes fins a acabar l'any s'aniran sabent la resposta, no? S'aniran, sí, rebent resposta.
Algunes,
no?
Encara, bueno, per exemple aquesta que es tanca la setmana que ve, el termini de resolució que normalment es dona, el marge solen ser 6 mesos. Estan trigant entre 3 i 4 mesos a resoldre's. Esperem que es resolguin, sobretot abans de finals d'any, per poder fer els càlculs de quins són els diners, l'esforç econòmic que hauria de fer l'Ajuntament. Clar. A cara a pressupostos.
De cara als pressupostos de l'any que ve.
De l'any que ve, sí.
I a banda de fer les que són les gestions pròpies per poder demanar una subvenció o una altra, es fan algun tipus de gestions, ja siguin reunions, trobades amb les administracions?
Sí, sí, sí que se'n fan. De fet, nosaltres estem assistint a moltes jornades sobre aquest tema. Fa uns mesos vàrem anar a la presentació del nou portal del govern davant de la Unió Europea, a Girona, que serà una eina imprescindible en la cerca de finançament europeu per a ens locals. També vàrem anar a visitar un ajuntament que és pioner i és capdavanter, és un dels que rep més ajuts de tota Catalunya, que és l'Ajuntament de Terrassa. Vam concertar una entrevista, vam anar jo i una altra persona que forma part d'aquest departament, d'aquí de Lloret, i ens van explicar quina era la seva experiència, ens van explicar quines eren les pautes i uns consells per aplicar-ho a Lloret. I va ser molt interessant.
Per tant, que ells s'hi dediquen i els hi funciona.
Fa més de 12 anys que existeix aquest departament.
En allà, a Terrassa.
Sí, sí, sí. I la veritat és que molt bé. L'experiència... No, i ens van rebre molt bé i, bueno, i més o menys seria un model que podíem tenir en compte. I què més? Bueno, paral·lelament també estem establint contactes permanent amb altres institucions. Hem anat personalment a veure la Diputació de Girona, hem anat directament a diferents departaments de la Generalitat per tal de que ens posin cara i ens tinguin en compte a la publicació de les convocatòries. Ara aquest divendres anem a veure la Subdirectora General de Turisme per presentar-li el projecte que volem presentar.
Això que has explicat del tema de l'accessibilitat.
Sí, 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 sí.
Doncs Lluïsa, no sé si s'ha d'afegir alguna cosa més, perquè veiem que s'estan fent totes aquestes gestions i la idea és que vagin, sí, fent-se realitat, no? Perquè per això es fa tota aquesta feina.
Sí, sí, sí. Bueno, això esperem. Tenim moltes ganes de treballar en aquesta línia. Fa temps que s'està treballant, però si és cert, doncs, que el tema europeu fa una mica de por i no n'ha de fer, perquè precisament és molt més fàcil, curiosament, els tràmits són molt més àgils i tot es fa telemàticament.
I entenem que hi ha més fons, no?
Hi ha molts fons, sí. Sí, sí, hi ha moltes direccions generals a la Comissió Europea on ens podem acollir i crear, doncs, vincles amb molts altres països. De fet, fa poc vam entrevistar l'Anna Fuentes, de Patrimoni.
Sí.
Jo la vaig acompanyar a Estrasburg precisament per consolidar aquesta xarxa que hi ha d'itineraris europeus on hi participaven institucions de diferents països europeus i, bueno, per seguir treballant conjuntament i que ens tinguin en compte, sobretot.
Doncs, regidora de Serveis Centrals, Lluïsa Beltrons, agraïm moltíssim que hagis vingut fins aquí a la ràdio a explicar tota aquesta feina que es fa. Gràcies per l'entrevista i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit i 28, seguim amb un altre tema aquí al Bon Dia, Bona Hora. Lloret de Mar ha fet obres a la via pública els últims mesos que han requerit una inversió de prop de 250.000 euros. El projecte més quantiós ha estat la remodelació del carrer Senyora del Rossell.
Ja s'ha reobert el trànsit després dels treballs que s'hi han fet, l'han convertit en una via de 3 a 2 carrils, n'han eixamplat les voreres i s'han eliminat les barreres arquitectòniques. Es tracta d'una via molt transitada en què les obres han costat 177.000 euros.
Les altres millores han consistit en renovar la canonada de la xarxa residual d'un tram de l'avinguda Pau Casals i crear les places d'aparcament per motos en el pàrquing de Sa Caleta.
En aquest cas, el pressupost ha pujat de 60.000 i 6.000 euros, respectivament.
El regidor d'Urbanisme és Joan Bernat i el tenim aquí als estudis. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que aquestes millores suposen 250.000 euros. És una xifra destacada, podem dir? O...
Sí, home, quan és el regidor d'una àrea sempre voldria que fossin més, no per l'import, sinó perquè sempre pots fer més carrers. Recordem que també hem fet altres carrers, no són més, són aquests 250.000 euros, també es va arreglar el carrer Comerç, Felip Gibert, i bé, tenim el pressupost que tenim, encara ens queda alguna partida més per fer, com per exemple el pàrquing de Can Xardó, del CAP, que precisament en aquest ple va una modificació de crèdit que permetrà fer-ho, i amb els imports que tenim i també amb tota aquella gent que amb uns plans d'ocupació doncs, es van reparar les vies públiques, doncs, dels mitjans humà i d'aquesta limitació pressupostària es fa el que es pot, però sí, com bé has dit, és important sobretot aquesta senyora de Rossell, que jo crec que finalment ha quedat una via molt digna i molt important.
Per què diria que era important fer aquestes obres? I per què queda ara la via digna, no, diguéssim?
Home, jo crec que allà es produïa un tema de seguretat, els tres carrils i el fet que fossin amples feia que una de les vies fos molt ràpida. És una zona molt transitada, hi ha escoles, hi ha comunicació amb el barri del Rieral, i el fet de que haguessin fet la rotonda i que s'estava desenvolupant tot el sector de Sant Quirze, que sembla ser que ara s'ha obert un supermercat, però en propers mesos veurem com es construeix un altre de molt gran. Tota aquella zona doncs, feia que hi hagués trànsit, que hi hagués molt de trànsit de persones i havíem de garantir la seguretat. Per tant, el que s'ha fet, a part de millorar la via, que és claríssim, no? que està molt millor que la que hi havia abans, el fet de reduir de 3 a 2 carrils, jo crec que tothom pot constatar que la gent doncs, va una miqueta més a poc, hi ha unes aceres molt més... unes voreres, perdó, molt més amples, i per tant el que nosaltres hem de fer és especificar cada cop més que els vianants tinguin cada cop més espai. També hem fet també una miqueta més de carrils de bicicletes que ha de permetre doncs, unir-se cap al sector de Sant Quirze i d'allà anar cap a Fanals, i crec que ha quedat una obra digna, molt, molt important perquè són 177.000 euros i econòmicament suposo un esforç per l'administració, però finalment molt bé. Jo hi vaig estar i estaven acabant de posar les tanques, ara repassarem que no hi hagin hagut cap problema d'algun repàs d'alguna obra abans de recepcionar-la.
Uh-huh. També insistien que la rotonda que s'ha fet en aquella zona, que també dona una altra imatge en aquesta entrada del municipi, està costejada amb fons privat.
Sí, una part la van pagar el sector del Rieral i l'altra l'ha pagat la Junta de Compensació de Sant Quirze, que està desenvolupant aquell àmbit.
Uh-huh. D'altra banda, també, i ho comentàvem ahir amb el regidor de Mobilitat, aquestes places d'aparcament que s'han creat per motos, dèiem ara també que són una inversió de 6.000 euros, és important també fomentar aquest tipus d'aparcaments a Lloret?
Sí, allà hi havia un problema des de la Comissió de Vialitat, que és una comissió formada per tècnics i també per polítics de les diferents àrees en què afecten temes de vialitat i mobilitat. Es va detectar això, doncs, que en aquell sector hi havia places insuficients de motos que feien que la gent doncs, anés deixant cada cop les motos en l'espai públic. I hi havia molèsties doncs, de les persones que hi havia allà o dels nanos, i pensàvem que en algun moment hi podia haver algun conflicte, hi podia haver algun incident, i el que hem fet és eliminar alguna de les places que hi havia de cotxes i augmentar les de motos. Per tant, és una demanda, així com senyora de Rossell, sí que tenim un projecte i són coses que tenim projectades i que així com hem fet senyora de Rossell, el tenim de molts carrers, però depèn dels pressupostos i depèn de les necessitats, fem una cosa o altra. Això és més a demanda ciutadana i nosaltres reaccionem ràpid, es fan els pressupostos i tenim unes partides per això i s'ha executat ràpid. Em sembla que han sigut 2 o 3 setmanes, es va començar, no sé si al maig, i ara està resolt. Jo crec que dona servei primera perquè sempre les veus plenes. Mm. I no sé si necessitaríem més. De moment hem atès aquesta petició i si calen més, doncs en faríem més.
I també, ja que el tenim aquí, volíem preguntar-li a una obra que també vostè ha insistit moltes vegades durant anys, que era molt necessària a Lloret. Està satisfet amb el resultat de la cruïlla entre Avinguda de Tossa de Blanes amb Avinguda de Vidreres?
Home, jo crec que el tema de seguretat el tenim resolt. Sí que la veritat que ara es veu una paret gran, que jo crec que potser hi hauríem de ficar alguna cosa, i clar, el no haver-hi vegetació doncs queda una miqueta així. Però clar, vist l'avinguda des de Vila de Blanes, es veu una avinguda ampla, es veu la gent creuant amb seguretat, i home, jo crec que és una d'aquelles obres que, bé, no és que l'hagi dit el regidor, sinó que molts ciutadans ens ho havien dit, que nosaltres vam recollir el seu dia, i que a poc no ha estat fàcil, però s'ha executat a dia d'avui. Jo crec que nosaltres, la primera de les prioritats que hem de tenir és la seguretat de les persones, i allà s'incomplia constantment. Des del moment que s'havia desenvolupat aquell tros de Mercadona, nosaltres, i la plaça, hi havia un trànsit de persones allà que feia doncs, que cada dia que passava posava en risc la vida de molta gent. Per tant, home, content, sí que bueno, doncs, s'ha d'acabar de que es vegi amb més vegetació, i, però...
El tema de la seguretat, en tot cas, és objectiu.
Sí, sí, és com el tema de senyora... Sí, és com el tema de senyora de Rossell o de l'asfaltat de moltes vies. Sí, doncs si hi ha un problema de seguretat, aquesta ha de ser la nostra prioritat.
Regidor, cal comentar alguna altra obra que no haguem comentat que sigui destacada?
Bueno, la d'Avinguda de Pau Casals, que és exacte, aquesta de la canonada, que també segurament a l'anterior legislatura i constantment jo he dit que s'havia d'arreglar, no perquè fos més llest que els altres, sinó perquè és una cosa evident que crec que es veu, que és una via bastant transitada. Avinguda Pau Casals hem anat fent renovacions del que són els interiors, és a dir, les canonades, i aquest era d'aigües residuals, que ja tenia unes pèrdues, la canonada estava mal feta, però el que sí que jo crec que caldria amb el temps és renovar aquella via, no sé si fer-ho d'un o dos sentits, si ampliar les voreres, però crec que fa molts anys que no es fa, donat la seva... que és molt gran aquella avinguda, jo penso que es necessita una dotació pressupostària alta, i per això no ho hem fet, ho hem anat fent per trams. Em sembla que va ser fa dos anys vam fer un tram de canonada, i ara aquest cop n'hem fet un tram que em sembla que són de 100 metres, que permetrà doncs, això, que aquesta baixada d'aigua residual es produeixi doncs, bé i amb seguretat, i que ja feia molt de temps que havíem de fer, i s'ha fet ara, em sembla que han estat 3 o 4 setmanes. I bueno, sí que, clar, han tallat una part de les vies i ha suposat un problema pels veïns, però bueno, al final és com senyora de Rossell i com les altres actuacions que fem, produeix unes molèsties, però al final quan la gent veu el resultat crec que està bé.
Són molèsties inevitables.
Són molèsties inevitables.
Ara, de cara a l'estiu, precisament perquè no hi hagi molèsties, el gruix de les obres s'atura, no?
Sí, sí, sí. Anem fent aquelles petites actuacions, però evidentment el que no deixem fer els privats, que és, per exemple, obres en el casc antic, doncs tampoc ho fa l'Ajuntament. El que sí que atenem són coses d'aquelles d'urgència, o són coses doncs, bueno, més petites i que van sorgint del dia a dia, que anem fent, i aquelles obres més importants ja les deixarem pel mes d'octubre, novembre i desembre, que ja no hi ha tant volum de gent, la gent doncs, va a un altre ritme i es poden fer amb més seguretat i amb més temps.
Doncs a l'octubre, novembre i desembre parlarem d'aquestes properes obres. De moment, regidor d'Urbanisme Joan Bernat, moltes gràcies per totes aquestes explicacions pels nostres oients. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I ara mateix ens situem a les 8:38.
La previsió meteorològica.
Amb Miquel Bernis, bon dia de nou.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia amb força predomini del sol. No hi haurà gaires núvols a mesura que avanci la jornada. Esperem que el cel serà predomini, sobretot al migdia i primeres hores de la tarda, i en tot cas, de cara al vespre podrien arribar també algunes bandes de núvols prims. Les tempestes un dia més s'han de concentrar bàsicament en sectors del Pirineu o en àmbits que siguin ben pròxims a la serralada, però quedaran lluny. de la Selva Marítima. També hi quedaran lluny durant els dies vinents. Demà repetiran aquests xàfecs de tarda en sectors de muntanya, però si al cap de setmana us desplaceu cap a algun d'aquests àmbits, fins i tot aquí hi haurà menys ruixats dissabte i especialment diumenge. Per tant, temps també més estable al Pirineu durant el cap de setmana. En general, els pròxims 7-8 dies hi ha ben poques opcions que ens arribin pluges al voltant de Lloret, a la Selva Marítima. Seguirem parlant de temperatures clarament d'estiu, amb poques alteracions en els termòmetres al llarg de les pròximes 7-8 jornades. Una mica més de calor, segurament, al cap de setmana al centre del dia. Nits, en canvi, una mica més suportables al llarg de també al cap de setmana i, per tant, ben poques novetats en el temps de cara als dies vinents.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Tres quarts menys cinc, moment de fer un repàs de les portades i avui veiem en titular destacat en el Punt Avui que hi ha dos bombers que estan en estat greu afectats per botulisme. Van emmalaltir després de dinar dilluns al parc de Palafrugell i es creu que la toxina era en un pot de mongetes. Feia 5 anys que no se'n detectava cap cas a Catalunya i el Trueta ha demanat més dosis de l'antídot com a prevenció. És el titular més destacat d'un dia en què també és notícia, segons el Punt, que ja no farà tanta vergonya. Fa referència a la carretera de la vergonya que travessa Anglès i connecta amb l'Eix. Satisfacció dels pobles de l'N141E per les obres anunciades. Diu el diari que la variant evitarà el pas del trànsit pesant per la zona. I a la fotografia hi apareix aquest tram de la carretera que travessa Anglès. D'altra banda, també en aquest mateix diari, hi llegim vet a les granges en zones sensibles. L'Agència Catalana de l'Aigua no donarà llum verd a noves explotacions per l'excés de nitrats ramaders. Tall de 2 hores a la Nacional 2 per un accident múltiple. 4 vehicles i una moto implicats en el xoc. D'altra banda, Núria Dòria i Albert Pujol, Premis Rodeja. El 5è memorial Pere Rodeja va recordar ahir a Girona el llibreter de la Geli. Tret de sortida, demà les rebaixes d'estiu. Hi haurà descomptes del 50% i s'espera augmentar un 3% les vendes. També explica el Punt que la planta de Sant Jaume de Llierca arriba al Parlament. Pel que fa al diari de Girona, el que destaca és que Trànsit ha retirat 5.154 permisos de conduir en 10 anys pel carnet per punts. L'excés de velocitat és la infracció principal a les comarques de Girona, mentre que saltar-se els semàfors a l'interior dels nuclis urbans és la que més augmenta. Un informe destapa les nombroses irregularitats a Bàscara, pressupostos irreals, despeses que no se sap on han anat i documents que han desaparegut. Una notícia que veiem en fotografia en aquesta portada és pel fet que De Alfonso ha estat apartat d'antifrau. Tots els grups parlamentaris, excepte el Partit Popular, voten a favor de la revocació del president i posen al capdavant Maite Masià, la número 2 de l'oficina. A la fotografia que il·lustra la notícia s'hi veuen els consellers Comín i Romeva fent fotos amb els seus mòbils durant la sessió. També explica el diari de Girona que l'avançament de les notes de la selectivitat no evita el col·lapse. Universitats van publicar el resultat de les PAU dimarts al vespre i no en la data oficial dimecres. Ahir la xarxa es va col·lapsar igualment. I en esports, el Girona fitxa el porter René Román del Llagostera per 2 anys.
Per la seva banda, el periòdico podem llegir: Espanya rebutja que la Unió Europea accepti Escòcia. El País Rajoy oferirà a Sánchez entrar en un govern de coalició. El Mundo: Espanya i França veten que Escòcia negociï la seva independència amb la Unió Europea. L'ABC: Espanya veta que Escòcia continuï a la Unió Europea sense el Regne Unit.
Els diaris parlen de Lloret.
Trobem algunes notícies en els diaris que fan referència a Lloret de Mar. Per exemple, en el Punt, i explicant que Waterworld i Aqua Brava estan entre els millors. El web de planificació i reserva de viatges TripAdvisor ha reconegut Waterworld de Lloret de Mar com a 6è millor parc aquàtic de l'estat espanyol en el marc dels premis Traveler's Choice. D'altra banda, una notícia que tractarem ara aquí al Bon Dia Bon Hora i que se'n fa ressò el diari de Girona és que dediquen part de la mostra col·lectiva dels pintors de Lloret a Joan Sala i Gascons. L'exposició es podrà visitar del 4 al 29 de juliol i agruparà obres d'un centenar d'artistes locals. I finalment, en esports, el diari de Girona explica que Lloret renova el capità Jordi Valls i el migcampista Chino.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
Seguim en el Bon dia, bona hora, amb més temes. Ara falten 16 minuts per les 9 del matí i, com veiem en el diari, aquest divendres s'inaugura a la Casa de la Cultura l'exposició col·lectiva dels pintors de Lloret, que aquest any va dedicada al desaparegut Joan Sala i Gascons. Un centenar d'artistes participen a la mostra més important que es fa al llarg de l'any a la vila.
L'exposició la formaran prop de 200 obres. Majoritàriament són pintures, però també hi hauran escultures i altres treballs artesanals. La finalitat de la mostra és reunir tots aquests artistes i, de pas, comprovar el seu talent i diversitat de temàtiques, gèneres, estils o tècniques.
La inauguració és demà, 1 de juliol, a 8:45 del vespre a la Casa de la Cultura. La mostra col·lectiva dels pintors de Lloret es podrà visitar fins al 29 de juliol. I la presidenta del col·lectiu de pintors de Lloret és Estela González. Molt bon dia.
Bon dia.
100 autors, 200 obres exposades. Són bones xifres?
Sí, més o menys, sí, són aquestes xifres.
I són bones? Esteu contents?
Sí, són bones. I encara no són tots els que són, però sí. Però és que també, igualment, és que ja no n'hi ha més espai. No n'hi ha més espai.
Per tant, bones sensacions en el col·lectiu. Què és el que veurà la gent que vingui a veure l'exposició?
Doncs veurà una exposició molt maca, molt variada, moltes tècniques diferents. Hi ha olis, hi ha acrílics, hi ha aquarel·les, hi ha escultura de diferents tipologies, hi ha ceràmica, hi ha... És molt variat i molt maco per veure.
I per què es fa aquesta exposició cada any?
Home, és una forma de reunir a tantíssimes persones que ens agrada treballar amb el món artístic, i és una trobada que, bueno, que ens fa que gaudim i exposant les coses que hem fet, que ens fa il·lusió, i també de retrobar-nos, no? Que ens veiem d'any en any i podem parlar una mica de tot el que ens motiva i el que ens agrada fer.
I cada artista escull les obres que exposarà, amb temàtica lliure, diguéssim?
Sí, sempre és lliure. És una pena que també, com per problemes d'espai, només podem exposar una obra. Bueno, una obra, bàsicament, els pintors, no? De escultura ja es poden posar alguna més, perquè també no hi ha tanta gent que faci escultura, però està molt limitat per l'espai. Hi ha molta gent que vindria amb més obra, però no pot ser. Som molts ja i no hi ha prou espai.
Però llavors, quan diem que hi ha un centenar d'artistes i unes 200 obres, no és ben bé així?
Sí.
I d'altra banda, també aquest any destacar la trista pèrdua de Joan Sala i Gascons, sí. I s'ha decidit fer-li un homenatge, no?
Sí, vam decidir, ja que fa poc vam decidir fer-li un petit homenatge, perquè és un petit homenatge, perquè ja, com estic dient, estem limitats, i es posar una mica un recull de la seva obra, de tant de pintura com una mica d'escultura. També hi ha retalls de premsa, hi ha fotografia, una mica de tot per pensar una mica en ell i recordar tot el que ens ha deixat.
Que és molt.
Sí.
Doncs, Estela González, només abans d'acabar, si et sembla, enviar un missatge a la gent que ens està escoltant perquè vingui a veure aquesta obra.
Doncs que vinguin i que podran veure una exposició ben plena de coses molt maques, quadres molt macos, i hi ha una mica de tot, i que gaudiran, i que és una mica diferent d'altres anys la distribució, però és per veure. A més, així t'anima a fer coses tu després per poder-les també poder mostrar-les, no? I agafes una mica d'inspiració.
Doncs tothom convidat a veure aquesta exposició a la Casa de la Cultura, que s'inaugura demà a 8:45 del vespre i que es pot veure fins al 29 de juliol. Estela González, presidenta del col·lectiu de pintors, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I seguim parlant d'aquest tema perquè, com hem destacat, la mostra és aquest any un homenatge a Joan Sala i Gascons, que recordem que va morir recentment. També volem recordar que va ser membre fundador del Cercle Artístic Lloretenc i del Grup Lloretenc de Belles Arts, entitats que van acabar creant el que avui es coneix com a Col·lectiu de Pintors, del qual en Joan n'era un membre actiu. Al seu telèfon hi tenim a la vídua Rosa Maria Santamaria. Molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Què li sembla que aquesta exposició sigui homenatge a en Joan?
Doncs em sembla molt bé, perquè bueno, en Joan participava a les col·lectives des de 79-80, ja ho has dit molt bé, no? El fundador d'aquests dos grups, llavors, pues, a més, les exposicions col·lectives recordo que es feien als baixos de l'Ajuntament, quan encara no hi havia l'oficina de turisme i s'acabaven sempre amb un pa amb tomata i embotit i, en fi, era molt maco perquè també, bueno, hi havia menys persones que pintaven i era més íntim, més familiar. Però també és d'agrair, doncs, que hi hagi tanta colla de gent que pinta.
Uh-huh. I dèiem que en aquesta exposició s'hi podrà veure una part de la seva obra, que és el que heu escollit, perquè...
Sí, hem escollit, és que hi ha molta obra, molta. Llavors, ell, hem escollit dibuixos també amb tinta xina, del 76, després hi ha obres de diferents exposicions que havia fet, amb collage, bueno, ell ja ho sabeu que pintava bastant abstracte, a part de la tinta xina, que no, que és més figurativa i més de, diguéssim, de crida, no? Llavors, a part d'això, doncs, també hi ha tots els 13 llibres que va editar. L'últim és un llibre que es diu Capsa de Sabates, que és un llibre familiar, diríem. Després també hi ha moltes fotografies hem intentat posar de totes les èpoques, quasi, no? Des de la inauguració que va fer a Pintures per la Pau, quan existia la Caixa de Barcelona, que va venir, pues, va venir un escritor, l'Eduardo Galeano, a inaugurar-ho també. I, bueno, llavors, pues, poemes també, que també havia fet i havia exposat. En fi, bueno, més que res, doncs és un recordatori a ell, no? Perquè, a part, el que dèiem, no? En Joan, pues, va ser un dels fundadors del Bàsquet Lloret, va estar un dels fundadors també del Damall, de l'Àpac, Justícia i Pau aquí Lloret. Bueno, havia fet exposicions, doncs, a l'Escala, Pals, Malgrat, Blanes, Girona, vull dir que tot això és molt difícil de recollir amb poc espai, però bueno, jo estic molt agraïda, doncs, als pintors de Lloret, al col·lectiu, perquè aquests dies podran veure, doncs, una petita mostra de lo que feia en Joan.
Doncs convidem a tothom, com sí, dèiem, a veure aquesta exposició i celebrar que es faci aquest homenatge per aquesta trista pèrdua que ens va sorprendre fa uns mesos a tots.
Sí. Jo des d'aquí també voldria convidar a tothom, perquè és una mica difícil arribar a tot Lloret, no? He rebut moltes mostres durant aquest mes i mig, i agrair a la gent també, i ara, doncs, d'una manera convidar-los a recordar-lo, doncs, d'aquesta manera.
Doncs ens sumem a aquesta invitació. Rosa Maria Santamaria, una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí al Bon Dia, Bona Hora.
Gràcies a vosaltres. Bon dia a tothom.
Bon dia, Bona Hora.
Set minuts i arribem a les 9 i parlem ara d'una altra activitat. Avui ja us vam explicar que comença aquí a Lloret el cicle de música a la fresca que organitzen els Amics de la Música. El primer que es farà és un espectacle de jazz amb el quartet Two Wit.
Amb Sandra Fern com a cantant, Raül Marc al piano, Pere Martínez al contrabaix i Enric Canada a la bateria, interpretaran estàndards de jazz, cançons de The Beatles, de Rolling Stones, de Police o Josh Michael.
Ho ha explicat la veu de la formació Tuit, Sandra Fern.
Farem una estoneta de música de tots els estils, però sempre portades una miqueta a l'estil jazz. El cantarem com a varietat dintre del jazz, alguns temes una mica bossa, temes de blues. Convertim una miqueta les cançons més conegudes amb aquest estil. Podrem escoltar, per exemple, una versió del tema Fate de George Michael. Podrem escoltar també algun tema de Beatles, vull dir, una miqueta de varietat, potser inclús algun tema d'Annie Lennox.
El segons Ferna, el quartet es caracteritza per tenir un so especial.
El nostre so és una miqueta especial, més que res perquè Tuit comença originalment sent un duet de contrabaix i veu, i llavors a partir d'aquí anem ampliant una miqueta la formació segons les necessitats. Actualment ara ja estem fent el quartet amb piano i amb percussió, que és el que comentàveu, i això, clar, dona molt de joc, perquè qui mana en aquest quartet sobretot és el contrabaix.
El quartet Tuit actua avui a les 10 de la nit al pati de l'Arol. I també dic que diumenge segueix aquest cicle de música a la fresca amb un concert que en aquest cas anirà a càrrec d'un altre quartet. També serà al pati de l'Arol. Les entrades valen 10 euros amb descomptes per jubilats i joves.
Recordem que els diners es recapten per restaurar l'orgue parroquial. Si avui és el torn del quartet Tuit que ho acabem d'explicar, doncs demà toca una altra formació de 4 músics, els White Quartet, amb l'holandès Harry Sparney al capdavant.
Resident a Lloret, provinent d'Holanda, està especialitzat en el clarinet baix. Es tracta d'un artista que ha guanyat premis i reconeixements, com el concurs Gaudeamus.
Harry Spanay treballa com a director d'orquestra i de professor, impartint classes de músics a diferents universitats. Ha gravat més de 40 CDs, un d'ells guanyador del Premi Edison.
I per ampliar la informació donem pas a la nostra col·laboradora Marc Cugota. Molt bon dia.
Hola, bon dia. White Quartet actuarà aquest divendres a les 10 de la nit al pati de la rectoria. El concert l'organitza l'associació Amics de la Música de Lloret, amb l'objectiu de recaptar diners per poder restaurar l'orgue de la parròquia. Ampliem la informació amb un dels músics, Harry Sprenay. Aquí el tenim als estudis. Bon dia. Buenos días.
Buenos días.
¿En qué consistirá el concierto benéfico? ¿Qué tipo de música podemos escuchar?
Nosotros tocamos de standards de jazz, no sé de palabra en español, standards de clásicos. Entonces son es música para disfrutar completamente, es música jamás tú olvidas. Entonces, ¿tú entiendes? Son temas tan conocidos, tan buenos. Existen también 50 años más, ¿tú entiendes? Entonces es fantástico. Entonces jazz, pero no jazz super moderno.
Usted actualmente reside en Lloret. ¿Cuánto tiempo hace?
Casi 10 años ahora.
¿Por qué decidió venir aquí?
Escucha, yo estoy casado con una argentina, Silvia Castillo, es organista de iglesia. Y yo soy holandés, y la temperatura en Holanda es un poco diferente. hay lluvia, y para cambiar hay lluvia. Entonces mi esposa ha dicho, por favor, cuando tú estás pensionado del conservatorio de Ámsterdam, por favor, vamos a un país un poco más caliente, ¿no? Por eso.
¿Qué instrumentos toca usted?
Mi instrumento ahora es el saxo tenor. Pero soy conocido en la música contemporánea como clarinetista bajo.
¿Cómo surgió el nombre de White Quartet?
Why not? ¿Por qué? ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? Yo soy conocido en la música contemporánea. Yo toqué en Nueva York, en el Carnegie Hall, en el Sydney Opera House, todo. Soy, verdaderamente, es la verdad, muy conocido, pero en la música contemporánea. Pero mi primer amor fue en saxo tenor, como jovencito de 14 años. Y jamás yo olvida este instrumento. Y yo he dicho ahora, ¿por qué no yo forma un grupo tocando con mis amigos de jazz? ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no?
¿Quiénes son los componentes del cuarteto?
De teclado es Sergio Fiedemreiser. De percusionista es Billy Purdy y bajista es Albert Sadich.
¿Qué le parece la iniciativa de recaudar fondos para restaurar el órgano de la parroquia?
Ya, es fantástico. Pero también, para mi idea, es también triste que nosotros debemos hacer este. Porque cuando hay cosas de fútbol o de música de pop, es muy fácil de encontrar personas que pagan para publicidad. Pero para cultura o un órgano tan bonita, de órgano bonito, perdón, bonito, tan bonito, nosotros debemos buscar posibilidades de arreglar de órgano. En este es verdaderamente. Pero esto pasa lamentablemente en todo el mundo. Pero cultura, yo digo siempre, una vida sin música, tú puedes imaginar, es imposible. Entonces tú debes cuidar esta palabra, ¿eh? Tú debes cuidar la música. Y no dice, oh no, es importante, fútbol es más importante. No, música es más importante.
¿Dónde y cuándo está prevista su siguiente actuación?
Tenemos concierto en Limoges, en Francia, y tenemos también un concierto aquí de 15 de junio en, ¿cómo se dice?, cerca de playa. Entonces, disfrutar total. Esto es interesante porque yo toco en todas las áreas importantes, y ahora yo toco en la calle, en la playa, en un barcito. ¿Y por qué no? Why not? Bueno, entonces esta es la palabra.
Pues muchas gracias, Harris,
sí.
Pranay.
Sí, gracias.
Y hasta otra. Buenos días.
Okay, gracias.
Adiós.
Adiós.
Quinze segons i arribarem a les 9. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'aquest dijous 30 de juny. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per haver estat un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret.